El Dani Prieto Lambra, com sabeu, és catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Què tal, Dani? Molt bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
I ella ens ajudarà amb una qüestió que ens ha anat marcant durant tota la setmana i que no sé, des del teu punt de vista, si ha creat un risc d'estat d'ànim de la població respecte a les vacunes. Hi ha tot el debat al voltant d'AstraZeneca, que és aquesta vacuna que la Unió Europea va decidir aturar aquesta setmana. Van dir durant 15 dies, però llavors va sortir l'Agència del Medicament, després d'un estudi molt profund sobre els riscos que podria tenir o no tenir, i va dir que no, que era 100% segura. I a partir d'aquí, Alemanya, França, Itàlia han recuperat la vacunació amb AstraZeneca, en alguns casos posant topalls inversos als que havien dit. Per exemple, França, fa dos dies, com passava amb Espanya, havia posat un topall per dalt, és a dir, que no es podia vacunar majors de 65 anys, i ara el posa per baix, que no es vacuni menors de 55. Des del Regne Unit, que no ha posat cap topall en cap moment, Dani, com ho has viscut tot? I com a científic que coneix perfectament aquesta vacuna.
Bé, ho he viscut amb la, diguéssim, la cura i la preocupació dels que tenim expertesa amb això, que és l'estudi de medicaments i vacunes un cop aprovades pels reguladors, no? M'imagino que ja sabeu que el cicle habitual de qualsevol producte sanitari és que s'estudi primer en animals, en models sense humans, després en diferents fases de desenvolupaments en humans i finalment en assajos clínics d'aquests que en diuen fase 3, que són assajos clínics grans, en el cas de la vacuna d'AstraZeneca fins a 24.000 persones, i allò és habitualment l'evidència que s'utilitza per mirar que aquell fàrmac o vacuna, en aquest cas, sigui eficaç i que sigui molt més eficaç que segur. El que entrem aleshores a partir del moment de l'aprovació, i en aquest cas, com que és una aprovació d'emergència encara més, és en el que és el monitoratge post-autorització, que en diem, que és bàsicament mirar què passa quan aquest fàrmac o aquest producte s'utilitza en la població general i en nombres molt més grans que els 24.000 participants dels assajos clínics. I aquí és on estem. Això és un procés habitual, és un procés que sempre seguim. En el cas de les vacunes estem fent el mateix, però amb llums i taquígrafs, com diuen.
T'ha sorprès la gestió que n'ha fet, no el Regne Unit, que no ha posat cap topall ni ha posat cap impediment a AstraZeneca, sinó el conjunt de la Unió Europea i ara, en particular, a Espanya, que encara fins dimecres de la setmana que ve no reprèn la vacunació amb AstraZeneca?
M'ha sorprès... El que em sorprèn incrementalment, diguéssim, és que Espanya s'està quedant sola amb aquesta decisió, no? El primer que em sorprèn és que el lema es trenqui les banyes, com diem informalment, per resoldre aquest dubte el més ràpid possible i per donar una solució, perquè estem en una situació d'emergència. Si no haguessin aprovat una vacuna en situació d'emergència per començar, recordem que estem en una pandèmia que mor gent cada dia d'aquest virus i que això és el que volem solucionar amb les vacunes. L'EMA s'ha trencat, com deia, les banyes treballant amb això durant una setmana per resoldre el més aviat possible, amb un exercici de transparència, jo crec, exemplar, perquè aleshores després Espanya trigui una setmana més amb recomençar la vacunació. Sincerament, no sé si és que hi ha un pont o si hi ha alguna mena de festivitat, però és completament incomprensible pels que estem treballant en aquesta pandèmia caps de setmana, nits i el que calgui, que un grup del Ministeri trigui 5 o 6 dies en prendre una decisió com aquesta. Sincerament, no. Jo, personalment, em fa molt mal.
Anava mirant aquí perquè jo diria que no hi ha cap pont, no? El conjunt
de... Sant José, no?
Sí, Sant José. Sant
Josep. Bueno, clar, d'acord, Sant José. Doncs mira, tens la solució, Dani.
No, però no és a tot Espanya,
d'acord,
molt menys.
D'acord, no, doncs igual és a Madrid i llavors això ho complica. No, t'anava a preguntar sobre la, des del punt de vista britànic, perquè allà bàsicament s'està vacunant amb AstraZeneca o arriben totes les vacunes?
No, aquí s'està vacunant molt més amb AstraZeneca que amb la resta, però també tenim problemes de subministrament ara, el mateix problema que té la Unió Europea, d'aquesta AstraZeneca havia dit que donaria un nombre de vacunes i ara ha hagut de reduir el nombre versus l'esperat, també l'estem veient i s'està planificant. Jo crec que la diferència aquí és que la planificació ha sigut molt més racional, és a dir, el que s'està fent a Espanya. Jo crec que Espanya deu ser dels pocs països del món on si tu mires les gràfiques de vacunació, bàsicament s'ha vacunat al principi molt la gent més de 75 anys, que és òbviament el que s'havia de fer, però després si mires les barres de vacunació semblaria que s'està vacunant gent de menys de 65, i això és bàsicament pel topall que se li va posar AstraZeneca, i això no té cap sentit ni ètic ni científic a nivell de benefici i risc.
De fet, hi ha una cosa que segurament complica la comprensió a un públic general, que és aquesta setmana s'atura la vacunació. L'anterior, o vaja, quan va començar a haver-hi dubtes, es va decidir no vacunar en alguns països, no tots, Espanya en particular, que és el més restrictiu en aquest sentit, els majors de 55, quan d'altres països majors de 65, i ara surt ahir els experts francesos i diuen que no, que al revés, que ara no s'ha de vacunar els menors de 55.
Sí, mira, si em dones dos minuts, Xavi, intento resoldre una mica o traduir per la teva audiència el que ha dit l'EMA. Bàsicament, el que ha dit l'EMA serien tres o quatre punts. El primer és que els beneficis de la vacuna segueixen superant de lluny els riscos potencials d'una vacunació i, per tant, ells recomanen que es reprengui la vacunació immediatament. El segon punt és que no hi ha evidència de problemes amb un lot específic de la vacuna, que això és una cosa que s'havia dit i sí. Que he rebut molts missatges d'amics ensenyant-me el lot que havien rebut com si fos un vintage de Bordeus. El tercer punt que diu l'EMA és que el nombre total de vents tromboembòlics o de coàguls és menor que l'observat en la població general, que això és una anàlisi que se sol fer en aquest moment, que és mirar quants informes hi ha de gent que hagi reportat events i comparar-ho amb el nombre esperat en població no vacunada, diguéssim. El nombre de gent amb coàguls és menor que l'esperat i, per tant, es diu que no hi ha evidència que la vacuna augmenti el risc de coàguls en general. I llavors entrem a la part que és la interessant científicament i segurament la que ha pogut espantar l'audiència, no? Que és que hi ha hagut un total de, si no m'equivoco, uns 25 casos en total d'unes trombosis una mica més estranyes, unes trombosis que no són les trombosis habituals, les trombosis quasi totes, i això podríeu parlar-ho amb un hematòleg per tenir més detall, però quasi sempre les veiem a urgències, doncs, en gent que té un trombo amb una vena de la cama o amb un pulmó, i hi ha hagut 25 casos d'unes trombosis que no entraré en detall, si voleu sí, però en principi no, i que són més infreqüents, no? Aquests 25 casos s'estan estudiant un a un, perquè no sabem, com que s'han vacunat 20 milions de persones, no sabem si poden ser causats per la vacuna o no, però s'estan estudiant amb molt de detall, i tal com se la dèieu abans, per exemple, hi ha un dels casos reportats per Espanya que ara s'ha vist amb una autòpsia que no tenia res a veure amb la vacuna, sinó que aquella persona, desgraciadament, tenia una malformació d'aquestes arteriovenoses que li va petar i desgraciadament va morir, però això no té res a veure amb la vacuna. És a dir, hi ha 25 casos que van crear un cert interès en els reguladors que s'estan mirant això amb lupa, i que s'estan estudiant un per un per mirar d'establir si pot haver-hi una relació causal, i pot ser que la resolució sigui que no. En tot cas, encara que la resolució fos que sí, això seria un risc que vindria a afectar aproximadament un de cada milió de vacunats. Això és un risc molt petit, que si el poseu en el context dels medicaments que prenem dia a dia i de les coses que fem a la vida habitualment, realment és un risc assumible pel regulador per dir que amb una vacuna que té una eficàcia del 70% per evitar Covid i del 90% per evitar ingressos i morts, i amb la situació en la que estem actualment, els beneficis superen de molt el risc potencial reconegut.
Clar, no sé si ets conscient, Dani, de totes maneres, però aquí la conversa, per entendre'ns de bar, no? I la gent, el que parla entre elles, tinc la impressió que s'ha començat a establir una jerarquia entre vacunes. La vacuna bona, la vacuna menys bona, la vacuna una miqueta millor, una miqueta pitjor. Clar, això és perillós, no?, des d'un punt de vista farmacològic.
Bé, això més que perillós és absurd, jo crec, perquè no tenim dades de comparant vacunes. Els estudis que s'han fet fins ara, que són els estudis que s'han de fer, són estudis que comparen la vacuna A contra un sèrum fisiològic, diguéssim, o una vacuna inactiva, que seria un grup control, però no hi ha cap estudi fet fins ara que compari la vacuna d'AstraZeneca amb la vacuna de Pfizer. Aquest és l'estudi que necessitaríem per dir si una vacuna és millor que una altra. En tot cas, aquest estudi no el veurem segurament o mai o amb molts anys vista, perquè no és el tipus d'estudi preferencial. No ens interessa tant saber quina vacuna és millor o pitjor, el que ens interessa és saber si les vacunes funcionen, i en tot cas, i això és el que estem descobrint ara, jo crec, si hi ha alguna mena de cosa especial sobre cada vacuna. Per exemple, aquí al Regne Unit, nosaltres la vacuna de Pfizer i de Moderna no les utilitzem per gent que hagi tingut una història d'anafilaxis prèvia, perquè van haver-hi, com sabeu, 12 casos em sembla, de gent que va tenir una al·lèrgia en posar-li aquestes vacunes, i en aquesta gent utilitzem preferencialment la d'AstraZeneca. Si es confirmés que aquest efecte que s'està estudiant és causal i que la vacuna d'AstraZeneca pot donar en una de cada milió de persones un event d'aquests tromboembòlics estranys, segurament restringiríem, tal com ha fet ja França, l'ús d'aquesta vacuna a gent més gran, perquè aquests events, aquests 20 events, em sembla que 19 dels 20 o dels 22 eren en dones de menys de 55 anys, i m'imagino que això és el que ha motivat el regulador francès a dir, bueno, no el regulador, perdó, els experts de França, a dir que aquesta vacuna s'ha d'utilitzar preferencialment en gent de més de 55 anys.
Creus que la política està, a Europa està afectant el procés de vacunació negativament, fins i tot d'imatge pública?
Jo crec que no s'està ajudant gaire. I era previsible que hi entressin jocs geopolítics entre els estats. El fet de que el Regne Unit hagi deixat la Unió Europea segurament no ha ajudat. Jo no sóc politòleg i tens gent, crec, aquí que podrà parlar molt millor d'això que jo, però en tot cas jo, si recordeu o si recupereu el primer tuit que vaig fer quan es va aprovar la primera vacuna va ser, si us plau, que els polítics ens deixin els reguladors i els científics prendre decisions sobre com s'utilitzen, i em sembla que no m'han fet gaire cas.
Vacunacions. Ara mateix el Regne Unit és un dels països que estan en millor. No sé si hi ha crítiques a dins del país, però crec que avui estàvem dient que l'entorn de 28 milions de dosis i aproximadament gairebé un 40% de la població ha rebut la primera dosi. Pràcticament no es posen segones dosis. Tu creus que això seria lògic que s'apliqués a Catalunya? Perquè ahir sentíem Josep Maria Argimon que apuntant en aquesta direcció, no? La idea de donar sobretot primeres dosis i així arribar al màxim de població possible, encara que no sigui amb una immunització total.
Sí, al Regne Unit jo crec que amb el maneig d'aquesta pandèmia s'han fet moltíssimes coses malament, però la cosa que s'està fent molt bé és la campanya vacunal. Hi ha dues coses que s'han fet bé i jo crec que no se'n parla gaire, sempre es parla del tema aquest un altre cop geopolític, que aquí hi ha més vacunes, i això no és tan cert. El que és cert és que aquí es van prendre dues decisions que són valentes i que són basades en evidència i en coneixement. Una és la decisió de no posar topall d'edat a la vacuna d'AstraZeneca i, per tant, vacunar preferencialment la gent més vulnerable i la gent més gran primer, i això és d'esperar que tingui un impacte molt important sobre el nombre d'ingressos i el nombre de morts observables dels propers mesos. I la segona decisió que es va prendre i que va ser controvertida va ser la decisió d'allargar l'interval entre la primera i la segona dosi de les vacunes. Això en modelatges matemàtics que va fer el govern i els seus experts i que nosaltres hem replicat i ampliat amb un estudi que vam posar en preprint la setmana passada o fa un parell de setmanes amb el grup del Biocomce de la Clara Prats, veiem efectivament que allargar la segona dosi de l'interval aquest entre primera i segona dosi, en comptes de posar-les cada 3 setmanes, posar-les cada 6, 8 o 12 setmanes, amb les dades que tenim, segurament ens ajudaria a protegir d'una forma substancial el doble de persones, bàsicament, mentre hi hagi escassetat de vacunes. Quan tinguem moltíssimes vacunes no cal fer-ho perquè pots posar totes les que calgui alhora, però ara mateix que hi ha una certa escassetat és molt bona decisió intentar allargar l'interval entre les dues dosis.
I la idea seria també el que estàs apuntant ara i que també s'apunta, que és l'estratègia que vol fer la Generalitat, que és oblidar-se de col·lectius i anar per edats. És a dir, començar dels majors de 80, majors de 70, majors de 60.
Totalment, i això està demostradíssim a dades ja empíriques del Regne Unit, anàlisis de dades, on fins i tot veiem que en poblacions fins i tot de més de 80 anys observem una reducció substancial dels ingressos i de la mortalitat. Recordeu que la majoria de la mortalitat per Covid es veu en gent de més de 70 anys i la majoria d'ingressos es veuen a partir dels 55-60 anys, i és, per tant, una mica trist veure el que s'està fent a Espanya de vacunar gent més jove de 55 anys amb una vacuna per la qual es tenen moltes dosis.
Mm-hmm. Se sap que amb AstraZeneca, ara que estàvem parlant de l'estratègia de vacunació britànica que posa sobretot primeres dosis i s'espera la segona, sabem que AstraZeneca va apuntar que 12 setmanes era un temps raonable encara per posar la segona dosi. Els estudis es van fer així. Pfizer i Moderna crec que no. Està comprovat que tenen la mateixa utilitat deixant passar 2, 3, 4 mesos de la primera a la segona dosi?
Efectivament, la controvèrsia és sobretot en Pfizer i Moderna, perquè els estudis d'AstraZeneca ja demostraven més de la meitat de pacients o de participants tenien la segona dosi als 3 mesos de la primera i no hi havia cap diferència en efectivitat. Amb els estudis de Pfizer i de Moderna, la separació que s'havia fet en els assajos clínics eren de 3 i 4 setmanes. Això va ser motivat molt per la pressa d'acabar l'estudi més ràpid, diguéssim, si trigues més en posar la segona dosi, òbviament has d'esperar més per tenir resultats. I aquí es va especular al Regne Unit, i aquesta és la part controvertida, que segurament era igual posar-la les 3 setmanes que a les 12. El que veiem ara amb les dades que ha fet públiques Public Health England i una anàlisi de més de 5 milions de persones d'Escòcia, és que semblaria que una sola dosi ja et protegeix fins a un 80-85% fins a 12 setmanes. En el cas de Pfizer, em sembla que ja dades ara fins a 8 setmanes, però ja ara comença a haver-hi evidències de que efectivament aquesta decisió era l'encertada.
Tinc un parell de preguntes més i si algú, el Manel, l'Alexander, la Milagros, l'Arturo volen fer alguna pregunta al Dani Prieto Lambra, especialment sobre les vacunes, que és el camp que domina més, doncs hi podeu fer. Hi ha un debat també de la Unió Europea. Jo sentia amb el ministre de Sanitat Jens Spahn dient o la Unió Europea s'espavila a l'hora de fer arribar vacunes o anem a buscar la Sputnik, la russa, diguem-ne, saltant-nos aquesta mena d'unitat de compres que va haver-hi la Unió Europea. Jo recordo que Oxford va ser dels primers que van dir de començar a treballar amb la vacuna russa i que van obviar-se d'aquesta mirada també no només geopolítica, sinó també de comentari de barra de bar, per entendre'ns, que la russa no sé què, no? Seria una bona decisió? És a dir, s'ha de començar a tenir en compte la vacuna russa a Europa com qualsevol de les altres?
Amb això seré molt clar, Xavi, jo crec que no. Una cosa és la recerca i una altra cosa és l'ús clínic d'una vacuna. Perquè utilitzem la vacuna russa, aquesta vacuna ha de ser validada per la EMA, en el vostre cas, i per la MHRA, en el nostre cas. El procés, perquè us feu una idea, és que quan una empresa té una vacuna o un producte sanitari que vol utilitzar en pràctica clínica, ha d'enviar un dossier complet als reguladors perquè l'avaluïn, i en aquest cas, fins a on jo sé, la vacuna russa encara no ha enviat, o la productora d'aquesta vacuna no ha enviat el dossier a la EMA, o si l'ha enviat, la EMA encara no l'ha avaluat. I jo el que demano sempre és que si tenim una agència com l'Agència Europea del Medicament respectada internacionalment, tots li fem cas, tant per una banda com per l'altra. Igual que us deia que la vacuna d'AstraZeneca és segura perquè ho diuen ells i perquè ells han fet una avaluació que jo he vist i que és detallada i rigorosa, us dic el contrari amb la vacuna russa. Fins que l'EMA no doni l'okay, jo no em posaria aquesta vacuna.
I per últim, ja deixant de banda la cosa de les vacunes, no sé com esteu al Regne Unit des d'un punt de vista de mesures, ho explicàvem a l'informatiu a grans trets. Estem veient com París avui es confina, diverses zones de França ho fan, Itàlia continuen tancats, Alemanya estan en procés de reobertura, però encara lenta. El Regne Unit, crec que teniu els comerços encara tancats després d'haver passat per un... els no essencials, després d'haver passat per un confinament domiciliari. La mirada que tens sobre Catalunya o Espanya respecte a aquesta Setmana Santa, la reobertura d'aquests confinaments comarcals, quin és, Dani? Quina sensació et dona?
Doncs bé, al Regne Unit portem una situació desesperant des de principis d'any, bàsicament, amb confinament domiciliari. Vam obrir les escoles fa un parell de setmanes i ara hi ha un pla de, diguéssim, d'obertura progressiva molt lenta. Jo crec que finalment el govern ha après que la situació, si la deixes descontrolar, és molt més difícil de controlar després i que té un impacte molt pitjor sobre l'economia, i ara estem obrint molt lentament. Seguim amb els bars, restaurants, tots tancats des del 6 de gener. Només fan takeaway, venen menjar per emportar. Totes les botigues essencials segueixen tancades, desgraciadament. I hi ha un pla de que cada 3-4 setmanes es revisen les dades i segons on anem anirem obrint progressivament. Però la soca britànica ha fet molt de mal aquí i la gent ha estat molt espantada i estem anant molt a poc. Si em deixes, Xavi, potser per afegir una cosa que potser no s'ha parlat gaire, aquesta setmana passada va sortir una publicació del British Medical Journal, el BMJ, demostrant, ara ja sí, jo m'he llegit el paper i me'l crec, ara ja sí, d'una forma més fefaent, que la soca britànica no només és més transmissible, sinó també té una letalitat incrementada. I, per tant, crec que s'ha d'anar molta cura amb l'obertura de les restriccions. Entenc tota la tensió social, econòmica i de més, però és que si se us descontrola, com ens va passar a nosaltres al desembre, després haureu d'aplicar mesures molt més dures. I jo crec que ara mateix és un moment en el que, si podem incrementar i accelerar la vacunació, pot ser que en un o dos mesos estem en una situació molt millor.
En un o dos mesos.
Si vacunem a un bon ritme i a la gent adequada.
Necessitem això, Dani? Se m'ha escapat perquè realment ho necessitem ja. Arturo,
sí,
no sé si el vas fer una pregunta.
Sí, sí, jo li volia preguntar al doctor Pitarambra sobre una qüestió que jo crec que està també, que deies tu de conversa de bar. Hi ha la sensació que, veient el ritme de vacunació dels diferents països, no, veus Estats Units, ja ha posat 100 milions de dosis, veus, no, el Regne Unit també va molt, molt ràpida, hi ha altres països, no? És veritat que, per exemple, la Xina, que té moltes vacunes, però té molta població també, doncs el percentatge de població baixa, però també estan administrant a molt bon ritme. No sé si, doctor, tens la sensació que, com pensa molta gent, Europa, els països de la Unió Europea, els grans estats, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, s'estan quedant una mica enrere amb aquesta, amb el ritme de vacunació, i si creus que sí, a què es deuria?
Home, és evident que les dades empíriques demostren això, no? Que el ritme de vacunació de la Unió Europea comparat amb el amb ritme de països, diguéssim, desenvolupats, és més lent i més baix, i d'aquí la desesperació de gent com, per exemple, aquests experts que comentàveu d'Alemanya. Els motius, m'imagino que són, com quasi sempre, múltiples. Jo crec que la Unió Europea... I ara ho dic des de la visió d'un europeu afincat al Regne Unit, que en quedem 4 o 5, com jo. Jo crec que la Unió Europea s'ha de mirar una mica més cap a dins i menys cap a fora, aquesta cultura de culpar els altres del que no has fet bé. Em sembla que no ajuda gaire, cal una mica d'autocrítica. Jo crec que la Unió Europea no ha tingut cap patent sorgida d'una universitat pública seva, ha de repensar la seva estratègia de recerca i innovació en salut, ha de repensar quin impacte té això sobre la salut de la seva població, ha de pensar en preparedness, en com de preparats estan els estats europeus per respondre a una cosa com una pandèmia, ha de pensar molt millor la seva estratègia de fronteres i com manega la mobilitat de la població dintre de la Unió Europea en una situació d'emergència com aquesta, i amb moltíssimes coses que la Unió Europea s'ha de repensar i millorar.
Mila.
Sí, hola Dani. Escolta'm, jo també m'he estudiat la resolució de l'EMA i hi ha algunes coses interessants. Estic d'acord amb tu en que en aquests moments, que a Catalunya, per exemple, ja s'ha detectat que hi ha llocs que fins al 50% de la gent a la que se li ofereix la vacuna d'AstraZeneca li ha agafat por i la rebutja i diu que preferiria vacunar-se amb una altra vacuna, no? Clar, el problema va ser que no només hi havia el tema de les trombosis, sinó que aquestes trombosis eren aquestes estranyes trombosis en caiguda de plaquetes, que això és bastant anòmal, diríem, no? Uh-huh. I, per tant, bueno, ara, vista posteriori, podem pensar que encara, i perquè tenim la certesa, perquè ho hem examinat, avui no vacunar-se té més risc de que contreguis la malaltia i moris d'una trombosi provocada pel Covid que no pas que moris d'una trombosi provocada per la vacuna si et vacunes, no? Això que ha quedat meridianament clar i, per tant, això està així. Però, clar, calia mirar-ho, no? Perquè jo crec que 18 països que han suspès o limitat la vacunació amb AstraZeneca a Europa no estaran tots equivocats, és a dir, des d'aquest punt de vista, crec que en una situació tan delicada com aquesta, en la que hi ha tanta reticència a les vacunes i tant de problema amb els antivacunes, per entendre'ns, doncs s'han de fer les coses especialment bé, i quan hi ha una petita sospita has d'actuar molt ràpidament, justament per incrementar la confiança, no?
Sí, sí, des del punt de vista del Dani, està ben aturat o no
exacte.
La vacunació.
I una altra qüestió, també. Tu has dit, i això també ho diu això de l'EMA, sorprenentment, quan s'ha fet la comparativa entre els events tromboembòlics en la població vacunada respecte de la població general, dona que hi ha una menor incidència. Això tampoc és gaire normal. Per què? És molt menor la incidència entre els vacunats, i com ho interpretes?
Dani. Són dos en una.
Són dues preguntes excel·lents, Mila. Deixa'm començar amb això. Deixa'm dir-te també que ara, des del punt de vista potser quasi més personal, el més fàcil ara mateix és, com a expert en farmacoseguretat i en farmacovigilància, és no sortir als mitjans a explicar aquestes coses, que són una mica tècniques.
No, que és molt necessari que ho feu. Que és molt necessari que ho feu.
Però crec que és important posar context, no? Mira, primer de tot, dir-te que el nombre de casos reportats, segons la nota de premsa d'Alema, el nombre de casos reportats en un total de 20 milions de persones vacunades de trombos amb baixada de plaquetes, que és el que en diem coagulació intravascular disseminada, és de 7 casos en 20 milions. ¿Vale? Això vol dir que és una incidència molt, molt baixa, que no arriba ni a una de cada 2 milions de persones vacunades. ¿Vale? És necessari explicar a tothom que no cal ser naïf. Tots els fàrmacs, totes les vacunes, totes les cirurgies tenen riscos, i si algú us ven una vegada alguna solució, sobretot amb una eficàcia del 70 o 80% com aquestes vacunes contra una malaltia que està matant milers de persones cada dia, que no tingui cap efecte secundari, crec que com a mínim heu de posar-ho en dubte. És a dir, és evident que algun efecte secundari trobarem amb aquestes vacunes, segurament amb totes, i anirem aprenent conforme anem vacunant milions de persones. Jo espero que efectivament aquests efectes secundaris, si ho són, que en aquest cas encara no hem resolt, tinguin aquesta incidència d'una de cada 2 milions de persones, no? La segona pregunta que em feies era sobre si el nombre d'events totals reportats era menor de l'esperat, com es fa això. Bàsicament, en aquesta fase en la que estem ara, el que s'espera és que quan la gent té un efecte secundari el reporti al seu metge, i que el seu metge o professional sanitari miri les contraindicacions i els efectes secundaris coneguts d'aquesta vacuna, i si es tracta d'un efecte nou el reporti utilitzant aquest sistema que en diem de targeta groga, no?, que són el que en diem havent reportats de forma espontània. Llavors, el que fan els reguladors és recollir totes aquestes dades i comparar quin nombre d'events hi ha de cada tipus per cada vacuna comparat amb el que hi ha en la població general. Sol haver-hi una infrainformació d'aquests events, perquè la gent no ho reporta tot. Hi haurà algú que haurà tingut un event i no ho haurà reportat. ¿Vale? Per tant, és d'esperar que, en principi, si no hi ha un efecte secundari que és causat per la vacuna directament, sempre et trobis unes incidències més baixes que les esperades. I llavors, el que fa saltar alarmes, diguéssim, i el que fa que els reguladors es mirin un senyal és quan tens un event que et sembla més freqüent del que tu esperaves, no? És el que en diem comparar els observats amb els esperats. I això és el que va passar, efectivament, amb els casos aquests de trombos amb baixada de plaquetes i d'aquests trombos més infreqüents, que, tot i que les dades de població general que tenim són relativament dolentes, perquè són uns events molt, molt poc freqüents, van fer pensar que s'havia de mirar amb més detall. I aquesta és la situació en la que estem ara. Ara es tracta d'anar un per un mirant què li va passar a aquestes 25 persones abans i després de tenir aquests events, i mirant què va ser l'event causal, no? En el cas aquest que explicàvem de Sevilla, em sembla que és,
era
una persona de Màlaga. Aquesta persona sembla ser que tenia una malaltia que la predisposava a tenir aquest event, i per tant s'ha considerat que no és una cosa causada per la vacuna, però així s'està fent un per un tots els casos, i m'imagino que ara, si hi hagués algun altre més, també s'estarà mirant amb molt de detall. L'EMA no deixarà de mirar això, ho anirà mirant amb molt de detall mentre seguim vacunant.
Les 10 i 2 minuts, li agraeixo com sempre al doctor Dani Prieto Alhambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, amb aquest missatge: totes les vacunes ara mateix, pel que sabem, són segures, i s'està estudiant aquests 25 casos concrets després d'haver administrat 25 milions de dosis. Per tant, encara que es trobés que tingués alguna cosa a veure, estaríem parlant de casos d'un sobre cada milió de persones, que és un nivell de seguretat increïble respecte a qualsevol altra també vacuna, fàrmac, etcètera, etcètera. Una última cosa, Dani, només per ara de seguida mirem, hi han sortit les dades actualitzades de la Generalitat de la pandèmia, i ara mateix el que esperàvem, s'ha superat el milió de dosis administrades a Catalunya, que és una xifra que no implica res, però que psicològicament té una certa transcendència. S'ha superat ja aquesta xifra del milió de vacunes administrades un mes després, tres mesos després d'haver començat l'administració de les dosis. Com sempre, doctor Prieto Alhambra, moltíssimes gràcies.
Un plaer, Xavi, gràcies.